Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Si fa una mica de vent, ja vacilen les estrelles.
Tomàs Garcés, 20 cançons, 1922. En clau de fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Bona nit, amics i amigues. Com esteu?
Benvinguts a En Clau de Fraternitat.
Aquí estem disposats a viure aquesta estona per compartir coses interessants que ens parlen de fraternitat i avui també de santedat.
De santedat? Déu-n'hi-do, Amparo, escolta, santedat és una paraula grossa. Ho dius perquè avui és la Mare de Déu de Montserrat, no?
No exactament. Per cert, felicitats a totes les Montserrats
sí,
que ens estan
moltes,
escoltant. Segur, home, aquí en aquesta terra,
sí,
evidentment.
Sí, sí, sí.
Doncs no tant per la Santa Mare de Déu, que també santa és, efectivament.
Santíssima, sí.
Sí, però no va per aquí, Lluís, la cosa. És un concepte que l'ha portat a dalt de l'escenari, diguéssim, al focus d'atenció, el Papa Francesc.
Val, doncs d'acord amb el Papa Francesc, naturalment. I a més li donem les gràcies, que ens suggereix la temàtica central del dia d'avui. I també donem les gràcies a tots els que formen l'equip del programa i el fan possible. La Maria Jesús Dorca, que respon al correu electrònic.
El Toni Huguet, que fa que tot funcioni des de les vies de so.
I el nostre estimat Antoni Pedragosa, l'altre Toni, és ell qui comença sempre amb bon peu el programa.
Amb bon peu i amb el cap i des del cor. Què ens expliques avui, Toni? T'escoltem.
Amb el cap i des del cor.
Amigues i amics, molt bona nit. Sens dubte, el Papa Francesc és un personatge públic que ha tingut un grau d'acceptació extraordinàriament ampli. La seva simpatia, la seva proximitat, els problemes de la gent d'avui, la seva manera d'enraonar senzilla i clara, que tothom l'entén, fa que aquest home, el Papa Francesc, ens perfili un camí a seguir senzill i atractiu. Ell reconeix que no tothom té la capacitat de tenir un alt grau de misticisme, com no tothom té la capacitat de tenir unes virtuts heroiques i entregades als altres de forma gratuïta i abnegada. I amb la seva exhortació apostòlica, Gaudete et Exultate, ve a dir-nos que la santedat està a l'abast de tothom, que no cal ser un fort de sèrie per ser sant. És el que ell, el Papa Francesc, anomena divinitzar les petites coses de cada dia. La santedat es pot construir sense grans sorolls, a partir de petits gestos de la vida quotidiana. El gest dels pares cuidant els fills, i al revés, els fills cuidant els pares, quan aquests per l'edat tenen ja limitacions, o les accions de servei, sempre aquestes fer-les amb alegria, inclusiu com a senyal, papa, que no falti el bon humor. L'ansietat, el nerviosisme, la tristesa ens dificulta el camí de la generositat. Això per dir que els sants són, en general, persones no perfectes. Jo recordo un oncle meu que era capellà amb una vida entregada totalment als necessitats, als desvalguts, als menys vàlids, treballant a les presons. Va fer una tasca que va construir hasta una casa de família per aquells que no tenien família. i feia un rapport de cada una d'aquestes persones per estudiar la rehabilitació més convenient per cada cas. Però recordo que l'àvia deia que aquells papers que ell omplia portaven brutícia i els volia llançar tots. I aquell home, que per mi era un sant, es va posar com una fiera. El que vol dir que, fins i tot, les persones santes tenen moments difícils amb la relació amb els altres. I aquest és un punt clau amb el camí de la santedat, la trobada amb l'altre. És un moment sagrat, i el primer moment, que és el de la trobada, que és l'acollida, aquest és de vital importància, perquè una acollida generosa i amable ens obre la porta a una relació més propera i més confiada amb els altres, evitant les relacions de domini i d'enfrontiment i posant en pràctica un tracte de confiança i de cooperació amb els altres. I el Papa Francesc ens recorda que la felicitat no la trobarem tenint i acumulant coses, sinó que la trobarem amb la trobada amb l'altre, que sigui un autèntic camí de santedat. Amigues i amics, bona nit, endavant Amparo, endavant Lluís.
La clau del dia.
No tengas miedo de la santidad, no te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser.
Alegreu-vos en y celebreu, gaudete ed exultate. És això el que ens diu el Papa Francesc en començar la seva recent exhortació apostòlica. Per tant, són les paraules que donen el títol a aquest document.
Sí, tots estem cridats a ser sants, vivint amb amor i oferint el propi testimoni en les ocupacions de cada dia, allà on es troba cadascú. Això és un resum molt resumit del missatge del Papa Francesc. Però avui volem aprofundir una mica més els matisos d'aquest document amb José María Quinta Ripoll, membre del moviment dels Focolars, que viu a Madrid, encara que la seva mare és catalana, no? Ripoll. Ell ho va dir, sí. Però, bueno, actualment ell és resident a Madrid i des d'on respon al telèfon. Bona nit, buenas noches, José Mari.
Bona nit, buenas noches. Encantado de poder hablar con vosotros.
Gracias.
Muy bien, bona nit, José María. Aleshores, com és aquesta ascendència? Tu tens ascendència catalana? Perquè aquest cognom de Ripoll ho delata una mica, no? O com és?
Sí, bueno, Ripoll, y luego tengo mi abuela, Castans, también, que es de ascendència catalana, sí. Tengo sangre de allí, de Barcelona.
Molt bé, muy bien, bueno. Pues gràcies per acompanyar-nos aquesta nit. José Mari, tu has escrit ja un article d'anàlisi sobre Gaudete et Exultate per a Catalunya Cristiana, oi? Uh-huh. Això t'ha obligat a llegir-la de seguida que es va publicar. I jo dic que això ha estat una obligació o un gaudi?
Bueno, yo la verdad lo que viene de este papa lo leo siempre con interés porque sabe comunicarse muy bien con todo tipo de gente, con sencillez, directamente, al mismo tiempo con profundidad y sabiduría. A mí me gusta mucho porque él ejerce su cátedra no desde el trono de San Pedro, sino desde la calle realmente. Y de hecho en esta exhortación se dirige a todos, al pueblo. Nos habla de tú a tú, llega al corazón de todos.
De acuerdo, José Mari. Bé, el Papa Francesc ofereix a tots, amb aquesta exhortació, un camí de santedat, de felicitat.
Sí.
No hi ha dubte que els homes desitgem i cerquem la felicitat com el bé suprem. Però, de vegades, la santedat s'ha vist com el resultat d'un camí de renúncia i no apte per a tothom. I tu, què en penses?
Sí, és molt interessant que el Papa presente aquí la santidad com un don, com un regalo. Él dice: el Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, en el santo pueblo fiel de Dios. Es decir, que el Papa ve al santo más como un místico que como una seta. ¿Qué quiere decir? Que de lo que se trata es simplemente dar una respuesta de amor al amor de Dios, que, como dice él, nos primerea. Mm. Dice, no somos justificados por nuestras obras o por nuestros esfuerzos, sino por la gracia del Señor que toma la iniciativa. En esta exhortación, realmente, la santidad para él no es una tarea, no se consigue con el propio esfuerzo. Y por eso advierte contra ciertas formas que él llama de pelagianismo, que es creer que lo podemos hacer con nuestras fuerzas, o de la gnosis, que es separar la santidad de la vida concreta normal y hacer algo muy espiritual. Mm-hmm. Él dice, me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. Es, para usar otra expresión que él usa, la clase media de la santidad. Y es interesante, y el Papa no se fija en los mandamientos, sino en las bienaventuranzas, porque es ese nuestro estilo de vida, donde las circunstancias, por una parte, nos pueden hacer sufrir, perder la paz, la libertad, etcétera, pero por otra parte nos ha de experimentar misteriosamente el amor de Dios. Serán saciados, serán consolados, heredarán la tierra. Por eso es en la vida cotidiana, dice el Papa, donde nos toca. Y ahí son ejemplos muy gráficos los que pone. Esta santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con pequeños gestos. Por ejemplo, una señora va al mercado a hacer las compras, encuentra una vecina y comienza a hablar, y vienen las críticas. Pero esta mujer dice en su interior, no, no hablaré mal de nadie. Este es un paso a la santidad. Luego en casa su hijo le pide conversar acerca de sus fantasías, y aunque esté cansada se sienta a su lado y escucha con paciencia y afecto. Esa otra ofrenda que santifica. Luego vive un momento de angustia, pero recuerda el amor de la Virgen María, toma el rosario y reza con fe. Ese es otro camino de santidad. Luego va por la calle, encuentra un pobre y se detiene a conversar con él con cariño. Ese es otro paso. Es muy concreto lo que dice el Papa.
Madre mía, sí, sí, ya veo, ¿no? Este anecdotario, que no es anecdotario, sino ejemplo realmente, ¿no?, de la vida cotidiana, ¿no? De todas maneras, yo creo que, o potser es la percepción que yo tinc, que en general els lectors potser tenim, de que allò de la santedat apareix com una cosa llunyana, ¿no?, lejana, ¿no?, que demana molt d'esforç, ¿eh? Ja estàs dient que el Papa no ho presenta així, però esta és la visió que té la gent, no? No, sí. Com ho veus tu?
Sí, la vida normal de cada dia és verdad que no és fàcil. Està llena de alegrías y también de conflictos, de dolores. Lo que dice el Papa es que los santos no huyen ni se alejan de las dificultades ni de los conflictos. ¿Y eso por qué? Porque Jesús está presente en nuestra vida. O sea, ser santo para él es aceptar la oferta de su amistad. Todo se resume aquí. Y el Papa deja claro que es la presencia de Dios la que santifica. Esto es muy importante. San Juan de la Cruz lo dice muy bien. Dice, la mirada de Dios cuatro bienes hace al alma. Limpiarla, agraciarla, enriquecerla y alumbrarla. O sea, es el Espíritu Santo el que nos da todo, alegría, valentía, aguante, mansedumbre, paciencia, dice el Papa, hasta buen humor y audacia para ir contracorriente. Entonces nuestra parte es basar todo en su misericordia, que nos ha herido, dice el Papa. todos formamos un ejército de perdonados. Es una expresión muy suya. Y nos toca solamente abrirnos al amor de Dios y corresponder. Así, simplemente como María, escuchando la voz. Santa Teresa decía, es tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Una expresión muy bonita de la oración. Y la ansiedad, dice el Papa, la ansiedad nerviosa y violenta que nos dispersa y nos debilita, ¿no? La negatividad y la tristeza, es muy aguda aquí el Papa, la sedia cómoda, consumista y egoísta, el individualismo y tantas formas de falsa espiritualidad sin encuentro con Dios que reina en el mercado religioso nos sirven. Nos hace falta un espíritu de santidad, de manera que cada instante sea expresión de amor entregado bajo la mirada del Señor. O sea, es vivir el momento presente como un mándolo de amor. El tiempo a veces dice que es oro, ¿no? Pero no es oro, es eternidad.
Muy bien, Rosa Mari, fantàstic. Bé, ara voldríem saber quin és el teu parer, la teva opinió concreta. L'aspecte més nou, la novetat d'aquesta exhortació, la novetat més forta, quin és per tu?
Pues quizá lo más novedoso ha sido subrayar que la santidad no es algo que se vive solo. Dice él, la santificación es un camino comunitario. Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana. Y esto porque, por lo que decíamos antes, en la comunidad hay una presencia más de Jesús. Además de la Eucaristía y de la Palabra, dice el Papa, se puede experimentar la presencia mística del Señor resucitado. O sea, es la presencia de Dios la que santifica. Y aquí, la comunidad, él se refiere no solo a los conventos, ¿no? O a una comunidad religiosa, sino a una comunidad parroquial y a la misma familia. Todo esto, dice él, son ámbitos donde se construye una santidad sin grandes ruidos a partir de los detalles, es decir, con pequeños gestos en la vida cotidiana. Dice, la comunidad que preserva los pequeños detalles del amor, donde los miembros se cuidan unos a otros y constituyen un espacio abierto y evangelizador, es lugar de la presencia del resucitado que la va santificando según el proyecto del Padre. Esto se ha subrayado poco, porque él dice, aquí se viven verdaderas experiencias místicas en comunidad, donde se da la belleza de la comunión trinitaria, es muy profundo, ¿no? Pero bueno, hay ejemplos como fue la casita de Nazaret entre Jesús, María y José, o también él dice entre San Agustín y su madre Santa Mónica, o los siete santos fundadores de los siervos de María, y ejemplos más recientes son los monjes de Tibrín, que murieron en los años 90, o las religiosas del monasterio La Visitación de Madrid en 1936. O sea que, y también tantos matrimonios, dice, tantos matrimonios santos donde cada uno fue un instrumento de Cristo para la santificación del cónyuge.
Molt bé, aquesta idea de la santedat a cos, no? Col·lectiva de poble que ens estàs explicant.
Sí.
Ara vull fer un enllaç amb un altre tema, José Mari. Aquesta idea de la santedat col·lectiva està present també en la espiritualitat de Chiara Lubich, la fundadora dels Focolars, no? I si tirem d'aquest fil, pues anem a parar a la teva vessant d'escriptor, que, no? Perquè ens ho has dit abans que tu ets enginyer de camins, d'estudis, no? Però també tens aquesta versió d'escriptor i encara com estem en l'octava de Sant Jordi, no?
Sí, està clar. Bueno, i ens referim precisament a la recent publicació de l'editorial Ciudad Nueva, Mar de Llama, Los comienzos de la experiencia mística de Chiara Lubich. José Mari, de entrada, crida l'atenció, el títol, Mar de Llama. D'on ve aquest títol? De què tracta? I per què? Per què s'ha publicat ara aquest llibre?
Sí, el interés de ha sido hacer conocer a Kiara Lubich desde el punto de vista de su mística, que todavía es poco estudiado, aunque ha muerto hace 10 años nada más, pero ella que se la conoce sobre todo por su aportación al diálogo ecuménico, al diálogo interreligioso con la cultura contemporánea, a su contribución a la paz y al entendimiento, a la fraternidad, ¿no? Pero este aspecto es poco conocido, y Mar de Llama lo he tomado, es una expresión de Kiara misma, ¿no? Lo he tomado, que tiene connotaciones místicas, de una de sus cartas de juventud. Uh-huh. Y ella decía, así le, fíjate, a los 26 años, ¿no? Le pedía a Dios, concédeme, Señor, que pase por el mundo como un mar de llama incendiando a todos de amor por ti. Y me parecía que ella lo ha cumplido en su vida y era como una premonición, ¿no?, de lo que iba a ser su vida. Y bueno, he querido dar a conocer su profunda vida mística en los primeros años, ¿no? No, porque su vida mística es muy profunda y habrá que estudiarla más y hay que tener conocido mucho conocimiento, ¿no? Pero bueno, ahora hay especialistas la consideran como una de las grandes místicas del siglo XX.
Doncs, per anar acabant, José Mari, breument, quins són els punts claus i nous, potser, d'aquest misticisme o aquesta mística, no sé com s'ha d'expressar bé, de Kiara Lubich, no?, que comentaves que no està tan aprofundida.
Sí. O sea, en este libro yo lo que he intentado es, comparándolo sobre todo con los dos grandes maestros de la mística, que son Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, y también San Francisco y otros, es ver qué tipo de mística nos presenta Kiara, porque realmente es distinta y nueva. Se la podría llamar a lo mejor como mística de la unidad, así lo dicen algunos, ¿no? ¿Por qué? Porque la unidad de los hombres es un fruto de la resurrección y lleva en sí la presencia del resucitado. Y ella, por ejemplo, en una carta escribía, oh, la unidad, qué divina belleza. Habla al corazón, su voz, que es amor. Es Jesús entre nosotros. Eso es una experiencia única, porque nadie la había expresado así, ¿no? Y es cuando se vive juntos con otras personas unidas. O sea, que quiere decir que Kiara dilata el castillo interior de Teresa de Ávila a lo que ella llama el castillo exterior. Uh-huh. O sea, de esta manera, contemplar a Dios en medio del mundo es posible, y el encuentro con Dios se puede dar no solo en la intimidad, ¿no?, de la interioridad, sino también entre el ruido de las calles, en las luchas por mejorar la sociedad, en las relaciones con cada persona, en el sufrimiento compartido. Ella decía, he aquí lo más atractivo de nuestro tiempo, penetrar en la más alta contemplación y permanecer mezclado con todos, hombre entre los hombres. Pero alta contemplación.
Pues muy bien, José Mari, muchísimas gracias por compartir con los oyentes de En Clau de Fraternidad todo lo que nos has contado. Bueno, tanto de la exhortación del Papa como de Mar de Llama, interesantísimo. Son estimulantes ideas para incorporar en la vida de cada día. Sí. Moltes gràcies, muchas gracias y bona nit.
Gracias a vosotros, encantado. Bona nit.
Bona nit, José Mari.
El dia a dia de la fraternitat.
Doncs bé, si parlem del dia a dia de la fraternitat, no podem deixar de parlar de Nomadelfia. Què és això? Potser és la primera vegada que els nostres oients senten aquest nom. Bé, us expliquem ràpidament. Nomadelfia és un neologisme provinent de dos termes grecs, nomos i adelfia, el que significa la fraternitat és llei. Per tant, Nomadelfia, la fraternitat és llei.
I Nomadelfia és també un lloc, igual que Lopiano, petita ciutat, ciutadella del moviment dels foculars. Lopiano i Nomadelfia, a la Toscana italiana, esperen amb il·lusió la visita del Papa Francesc el proper 10 de maig. Val la pena conèixer una mica més Nomadelfia.
Efectivament, us direm que actualment a Nomadelfia viuen unes 300 persones que han escollit com a norma la llei evangèlica de la fraternitat. Volen mostrar que viure l'Evangeli de manera social, donant-se plenament als altres, segons els principis de justícia i fraternitat, és possible.
Nomadelfia està organitzada actualment en 12 grups familiars d'unes 25-30 persones. Els seus béns són en comú. El treball es viu com un acte d'amor al germà. És com una mena de parròquia formada per famílies, laics no casats i sacerdots que comparteixen una experiència que recorda la de les primeres comunitats de creients.
I els orígens venen del nord d'Itàlia, del capellà Zeno Saltini, durant els anys 30 del segle passat. Mossèn Zeno va començar a acollir i a fer créixer nens abandonats i així va fundar l'obra Petits Apòstols. Però ben aviat el van seguir altres sacerdots i una jove estudiant, Irene, que es va proposar fer de mare per a aquells nens. Doncs bé, l'obra va tenir l'aprovació del bisbe i en acabar la Segona Guerra Mundial moltes altres famílies es van unir a mossèn Zeno per acollir nens orfes de la guerra.
Actualment, la missió de Nomadelfia no ha canviat. Tots els que hi viuen comparteixen una vida quotidiana en sintonia amb les aspiracions naturals de l'home, com ara l'amor, l'amistat, la pregària, la contemplació, i socialment una vida molt rica per la varietat d'experiències i edats que acull.
I tu, què hi dius? Aquest és el teu espai. Pots dir la teva, respondre les nostres preguntes o suggerir temàtiques pel canal que vulguis. Trucant a Ràdio Estel, 93-409-2777. Escrivint un mail a enclaudefraternitat@radioestel.cat o al nostre Twitter, @claufraternitat.
Doncs bé, sabeu què ens ha dit sobre Helena de la residència Betània a Vallvidrera?
Ens comenta que escolta sempre Ràdio Estel per la nit, abans d'adormir-se. Molt bona opció, i tant que sí. La qüestió és que els divendres ens escolta a nosaltres i sempre li agrada molt tot el que diem.
Doncs moltes gràcies, sora Helena, i des d'aquí una salutació ben cordial i ben especial a totes les persones residents a Betània.
I una coseta més, ara la diem nosaltres als nostres oients.
Sí, efectivament, és una notícia que cal conèixer-la, no? I, bueno, quina és, Amparo?
Doncs, millor. Volem apuntar ja als nostres oients que estava programat el 7è sopar en benefici de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
I això tindrà lloc, quin dia?
El dia 1 de juny, fàcil de recordar. 1 de juny, divendres.
A quina hora?
Doncs a les 8 del vespre comença la primera part a Santa Maria del Mar amb l'actuació de l'Orfeo Badaloní i l'Esbar Sant Jordi. I després, com és sopar, vol dir que a 9:45 el sopar és a la casa Llotja de Mar, al costat, allà ben a prop.
Bé, i llavors, per més informació, perquè falten alguns detallets,
sí,
no?
Doncs,
que han de fer els nostres oients?
Més detalls. Trucar al 93-409-2770 o també escrivint un correu electrònic lanit@radioestel.cat.
Doncs molt bé, tots invitats, veritat?
Això mateix.
L'últim minut.
El pensament de l'últim minut d'avui. Quin és, Amparo?
Diu així: fer sempre el primer pas en estimar.
Fer sempre el primer pas. Bé, és un altre pas en l'art d'estimar. I potser és el més laboriós de tots, el que posa a prova la seva autenticitat i puresa. És el que ens demana de ser els primers a estimar, prenent sempre la iniciativa, sense esperar que l'altre faci el primer pas. Si volem estimar a imatge de Déu i desenvolupar la capacitat d'estimar que Déu mateix ha posat en els nostres cors, cal que fem com ell, que no ha esperat que nosaltres l'estimem, sinó que ens ha demostrat des de sempre i de mil maneres que ell és el primer a estimar sense importar-li quina serà la nostra resposta.
Bé, doncs, amb aquest comentari de Chiara Lubich i amb la idea de fer sempre el primer pas a estimar, us diem bona nit, amics i amigues clauers.
Bona nit als nostres oients i fins al proper divendres.
Has escoltat En clau de fraternitat.